Són les 8. Bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Corren temps tèrbols pels mitjans públics catalans d'ençà que la política espanyola ja ha trobat l'excusa perfecta per ficar-se en tot allò que s'ha construït aquí amb molts anys i molt d'esforç. Es vanten de lluitar contra l'adoctrinament a les escoles mentre tenen una democràcia que ja no la coneix ni la mare que la va parir. En el capítol dedicat a la tele i la ràdio públiques, el que lamenten no és que hi hagi més o menys representació de la pluralitat de forces. El que els molesta és que no siguin la televisió folklòrica que han construït altres indrets d'Espanya que es dediquen a parlar de nuestras costumbres regionales, per bé que TV3 porta uns anys que també déu-n'hi-do, eh? El que els molesta, deia, és que TV3 sigui un mitjà petit amb l'ambició que tenen els grans. Un mitjà que relata el que passa a Catalunya i al món des d'una perspectiva de construcció nacional, tal com fa la tele o la ràdio de qualsevol país del món. I això s'ha fet, bo i sabent, que no són un estat sobirà, però sense renunciar a una eina que guarda els valors dels catalans que s'identifiquen amb una idea de país, amb llengua, història, cultura i recursos propis. I això és el que els molesta. Que s'hagi reforçat una identitat nacional pròpia, i dic reforçat perquè no és ni TV3 ni la immersió lingüística que l'ha feta. O és que a Catalunya no hi havien entitats, societat civil organitzada, codi civil català o mitjans de comunicació construïts amb mentalitat nacional abans de TV3? Aquest país ja fa molt de temps que viu i pensa com a tal, i amb la gent que ha anat venint de fora o la resta de l'Estat sempre se'ls ha convidat a formar part d'aquesta comunitat, d'aquesta mentalitat, però mai se'ls ha obligat. Doncs bé, una de les conseqüències d'aquest tarannà és la marató de TV3. Un esdeveniment així no es pot fer des de cap televisió de la resta de l'Estat, ni tan sols pública. No es pot fer simplement perquè el resultat és pèssim quan s'ha intentat. I, de fet, la marató televisiva que més recapta i mobilitza d'Europa és aquesta marató de TV3. I això passa perquè la gent del país s'identifica clarament amb la tele del país, amb gent que treballa amb mentalitat de país. I això no és adoctrinar, això és fer país. Per altra banda, i acabo, si volen que deixi d'adoctrinar amb coses com aquestes de la Marató o d'altres, potser l'Estat podria invertir molts més recursos en investigació i potser ens podríem estalviar aquesta Marató de TV3, l'adoctrinament que representa, i ja de passada, alguns numerets molt de tietes que cada any hem de veure en aquesta Marató. Fixin-se, només serien els més de 7.700.000 euros que va acumular el programa. Doncs sí, què volen que els digui? A mi aquestes coses em fan sentir orgullós. Són les 8 del matí i 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Bon dia, Miquel. Comencem el dilluns amb força nuvolositat, i és que durant el dia ens creua una línia frontal que ja deixarà el cel molt tapat i a la tarda possibilitat de ruixats. També el vent de tramuntana serà el protagonista, sobretot a partir de mitja tarda. És per això que el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per vent i per mar alterada amb maregassa. Les temperatures mouran entre un grau negatiu i els 11. I demà encara amb restes d'aquesta línia frontal amb vent i mar alterada, però amb els núvols que ja a poc aniran desapareixent.
Doncs aquest era en Martí, que ens acosta la previsió del temps, moment amb el que encetem oficialment el Supermatí d'avui. I un Supermatí en el que us relatarem l'actualitat més propera a l'actualitat de casa nostra, que ja us avancem en forma de titulars amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
Comencen les obres arqueològiques a l'entorn del monestir de Sant Feliu de Guíxols. Els treballs es fan a la plaça Abadia. En cas d'alguna troballa, l'Ajuntament es plantejaria reajustar el projecte del Museu Thyssen que afecta aquest espai.
Llorenç Planagumà, cap de llista de Catalunya en Comú Podem a Girona, assegura a Ràdio Capital que el seu partit no s'abstindrà per fer presidenta Inés Arrimadas. També afirma que els comuns no col·laboraran en cap acord amb Ciutadans.
L'expresident de la Generalitat Artur Mas defensa en un acte a Sant Feliu de Guíxols que cal restituir el govern legítim. Davant del públic, en això, Mas afirma que si no guanyen els independentistes, l'article 155 continuarà activat.
Dos operaris queden ferits en un accident laboral a Ullà. Els dos homes van patir cremades a la cara i a les mans mentre manipulaven un transformador de la llum en una cooperativa agrícola a la carretera de Torroella.
Crema un miler de metres de sotabosc en un incendi a Fonteta, a Forallac. Quatre dotacions dels bombers van haver de treballar en les tasques d'extinció.
I avui, seguint amb les entrevistes que fem amb motiu de les eleccions del 21D, és el torn de Junts per Catalunya. També parlarem amb la nostra col·laboradora de la Sabel Gámez, que acaba de presentar un llibre. En parlarem amb ella al llarg d'aquest supermatí d'avui. 8:05. I com és habitual aquests dies, ens dediquem a repassar el que ha donat de si l'actualitat relacionada amb les eleccions d'aquest proper dijous.
Les eleccions al Parlament de Catalunya, al Supermatí.
En clau general, Esquerra i la CUP s'enfronten per la unilateralitat i els republicans carreguen contra Junts per Catalunya per la restitució de Puigdemont. Els anticapitalistes acusen Esquerra de no complir el mandat de l'1 d'octubre i Carles Mundó afirma que no estan còmodes amb el 155... No, ja ho direm bé. Afirma que estar còmodes amb el 155 és tenir mala fe. Tot això va passar ahir en el debat televisat de La Sexta. Alba Lejide.
Avanzar en la construcción de la República. Y acabamos de escuchar esta noche al portavoz de Esquerra Republicana diciendo que la neutralidad no se contempla y que sí la bilateralidad. Evidentemente eso es no cumplir con el mandato del 1 de octubre. Y nosotros decimos, y nosotras, de una manera muy clara. El mandato es democrático, mayoritario y significa implementación de la República.
Els partits independentistes han topat entre ells en parlar de la seva aposta política per a després del 21D durant el debat a 7, a més per La Sexta. D'una banda, el candidat d'Esquerra Republicana, Carles Mundó, i el de la CUP, Vidal Aragonés, s'han enfrontat per la possibilitat de seguir per la via unilateral, evidenciant la seva diferència de criteri al respecte.
Inés Arrimadas es reivindica com a presidenta del Seny i retreu al govern que s'hagi rigut, que se n'hagi enrigut de la justícia. La candidata de Ciutadans demana participació màxima al 21D perquè la victòria pot dependre d'un grapat de vots.
Ciutadans ha celebrat aquest diumenge l'acte central de la campanya davant d'unes 4.000 persones a l'Hospitalet de Llobregat, on la candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas, s'ha reivindicat com la presidenta del Seny enfront de Puigdemont, que ha estat el president del procés.
Cuando pase el tiempo, al señor Puigdemont se le recordará por haber sido el presidente del procés. Yo quiero que se me recuerde por ser la presidenta de todos los catalanes, la presidenta del Seny Català y la presidenta de las políticas sociales para todos los catalanes. Así es como me gustaría que se me recordara.
Arrimadas ha comptat amb el suport del president del partit, Albert Rivera, que ha insistit que el vot de Ciutadans és l'únic segur per vèncer el nacionalisme i que, si guanyen, no s'aixecaran de la taula fins que no hi hagi un nou govern per a tots els catalans.
Xavier García Albiol reclama el vot d'aquells que dubten entre Ciutadans i PP i afirma que és gràcies al govern de Rajoy que s'hagi aplicat el 155 i Puigdemont estigui a Brussel·les. A més, el candidat del Partit Popular, a la presència de la Generalitat, titlla de fanàtics tant a Puigdemont com a l'ANC.
El artículo 155 ha significado un bálsamo para la sociedad catalana. Pero hace dos meses no eran tantos los que defendían esa opción. Hace unas semanas, hace unos meses, algunos, cuando se les preguntaba sobre la aplicación del artículo 155, decían que no era necesario, decían que no se tenía que aplicar. Y mi pregunta en estos momentos, en un día como hoy, cuando faltan cuatro días para la celebración de las elecciones, es muy clara. ¿Quién ha aplicado el artículo 155? ¿Quién ha cerrado las embajadas de la Generalitat que se dedicaban a hablar mal de España? ¿Quién ha cesado el gobierno de Puigdemont? ¿Quién ha provocado que Puigdemont se tenga que marchar a 1.000 kilómetros de Cataluña? Mariano Rajoy.
El Partit Popular de Catalunya ha reunit unes 700 persones al Teatre Auditori de Salou. A més del Biol i Rajoy, hi ha assistit també la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, la número 2 de la candidatura del PP de Catalunya, Andrea Levy, i els vicesecretaris del PP, Javier Maroto i Javier Arenas, així com el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo.
Ara sí, són les 8 del matí i 10 minuts.
Les eleccions al Parlament de Catalunya, al Supermatí.
Miquel Iceta reclama el vot per recuperar el catalanisme de sempre i es reivindica com única alternativa a l'independentisme. Sánchez crida Pedro Sánchez, al seu torn, crida els catalans a votar sense esperit de rancúnia i a fer-ho per un canvi que uneixi.
El candidat del PSC, Miquel Iceta, ha reclamat el vot el 21 de desembre per recuperar el catalanisme de sempre i s'ha reivindicat com l'única alternativa a l'independentisme.
Més independentisme a partir de dijous voldrà dir menys empreses, menys feina, menys Europa, més lío, més divisió i més caos. I no ens ho podem permetre de cap de les maneres. I per tant, hi prenc aquest compromís davant vostre. Cap dels vots que rebi la nostra candidatura no servirà per prorrogar el contracte a aquests dirigents independentistes que ens han portat al caire del desastre. Cap ni un.
Ho ha fet durant l'acte central de campanya al Centre de Convencions Internacional de Barcelona davant d'unes 5.000 persones i acompanyat de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez.
Són les 8 del matí i 11 minuts. I abordem la campanya electoral estrictament en clau local. I ho fem explicant-vos que Llorenç Planagumà, que és el cap de llista de Catalunya en Comú Podem a Girona, va assegurar en una entrevista en aquest mateix programa que el partit no s'abstindrà per fer presidenta Inés Arrimadas, ni tan sols tampoc ajudarà a configurar una coalició on hi hagi Ciutadans. La crònica de l'entrevista és de la Júlia Álvarez.
Sí, així és com va contestar l'exigència de Xavier García Albiol, dient que el Partit Popular s'hauria d'haver abstingut d'aplicar l'article 155 i argumentant que les polítiques d'Arrimadas afecten la classe treballadora i la gent que més malament ho passa.
La veritat és que nosaltres som una formació clarament d'esquerres. Ja diguem que nosaltres Arrimadas no el podem fer presidenta, doncs, perquè aplica polítiques que afecten, doncs, la gent que més malament ho passen, que afectarà la classe treballadora, que afectarà els treballadors que no poden arribar a final de mes, i sobretot perquè està recolzant el 70% de les polítiques que està fent el PP, els estan aprovant.
Les properes eleccions del 21D estan plantejades en clau nacionalista. Catalunya en Comú Podem no ha volgut focalitzar la seva campanya en el conflicte entre Catalunya i Espanya, però una de les propostes que segueix mantenint el partit és fer un referèndum pactat demanat pel 85% dels catalans. Planagumà va definir que els seus altres objectius primordials són recuperar les institucions de la Generalitat i elaborar una agenda social i una ambiental. Planagumà, geòleg i especialista en política mediambiental, va comentar algunes de les propostes d'aquest àmbit que tenen afectació directa a les comarques gironines, com abaixar els preus de les tarifes integrades i millorar les freqüències dels autobusos per tal de facilitar que la gent es pugui traslladar amb transport públic i millorar la conservació dels parcs i reserves naturals.
Nosaltres creiem que, per exemple, en turisme, un dels actors a nivell de comarques de Girona que està infradotat i que genera activitat i, més a més, sostenible, és els parcs naturals i els espais naturals protegits. El 2010 va haver-hi unes fortes retallades, van retallar 70% de recursos. I nosaltres el que volem és que tant els aiguamolls de l'Empordà com el Montgrí, les Medes o la Garrotxa o l'Aldera, doncs totals almenys dels mateixos recursos que tenien el 2010 per la conservació, per l'activitat, i si cal millorar-los.
Llorenç Planagumà va expressar la necessitat de fer un canvi de les infraestructures. En concret, es va referir a reformar l'Hospital Trueta, ja que, segons va dir, es cau a trossos. I va recalcar que l'Hospital Nou ha de ser 100% públic.
Gràcies, Júlia Álvarez. I encara un apunt. L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha defensat des de Sant Feliu de Guíxols que cal restituir el govern legítim català, Dani.
Va ser aquest dissabte, Mas va voler dirigir-se al que anomena el tripartit del 155, els socialistes, Ciutadans i el Partit Popular. Els va dir que han tingut la barra de fer fora el president de la Generalitat de Catalunya i ara, va dir, els han de restituir a les urnes. Va alertar que si no guanyen els independentistes, l'article 155 continuarà activat.
Per cert, Dani, que t'he donat pas, no t'he dit ni bon dia. Bon dia, eh?
Hola, bon dia.
Doncs seguim amb l'actualitat relacionada amb les eleccions d'aquest proper 21 de desembre, d'aquest proper dijous. I aquesta setmana, com sabeu, aquesta setmana, des d'aquests últims dies, ja com sabeu, anem entrevistant els diferents representants de les formacions que s'hi presenten, però ho fem, això sí, parlant amb els representants en clau gironina. I avui és el torn de Ferran Roquer, que és el número 8 de la llista de Junts per Catalunya a les comarques de Girona. És alcalde de Borrassà, president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i ha estat director dels Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a Girona, i precisament amb ell Sabadell d'ahir en parlem. Saludem el senyor Ferran Roquer. Senyor Roquer, bon dia.
Bon dia.
Senyor Roquer, per començar l'entrevista, com a tots els candidats, com porta la campanya?
Bé, bé, bé. És una campanya una mica atípica. No tenim el líder aquí, però bé, els que estem aquí anem fent el que podem. Una campanya bé, de moment anem bé. No sé els últims 3 dies com seran, però fins ara ja hem arribat a una certa normalitat.
Ja. Escolti, vostè ha estat, dèiem, director dels serveis territorials d'empresa i coneixement a Girona, la demarcació de Girona. Sí. Parlem una mica d'aquestes, no sé si 3.000 o de les X empreses de les comarques de Girona que hagin pogut marxar segons es diu.
Bé, d'intencions d'empreses que volien marxar, n'hem conegut unes quantes, d'empreses que realment hagin marxat, n'hi ha molt poques, de fet, ni un 10% de les que van dir que marxarien ha marxat, i en qualsevol cas el que sí que podem dir és que moltes empreses multinacionals que estan aquí no s'han ni plantejat mai marxar, i que les que s'han plantejat marxar ho han fet a Trescor perquè si no canviaven la seu de la seva empresa, sortien a llistes, estaven afectades per la demanda o rebien pressions, però en qualsevol cas formalitzades en el Borme n'hi ha hagut molt poques.
Escolti, deia fa un moment, amb una campanya típica, perquè tenim sense una campanya on no tenim líder físicament aquí, deia vostè. Com es coordina la campanya electoral amb el cap de llista a 1.000 quilòmetres?
Sí, de fet vam estar amb el moment de constituir la llista, vam haver de noliejar un avió des de Barcelona per anar a veure el líder, tots els candidats. Sí que hi ha persones, que acompanyen el líder, que pugen i baixen i que estan aquí, però en qualsevol cas tot és molt estrany, perquè fins i tot hi ha algun dels nostres candidats que no pot ni fer campanya, i hi ha algun dels nostres candidats que si fa campanya gravant una mica una emissió de veu, només de veu, el canvien de mòdul al centre penitenciari perquè té prohibit fer campanya.
Sí, sobre això volia preguntar-li. En Jordi Sánchez va intervenir en un míting amb un missatge de veu enregistrat i això li ha portat conseqüències a la presó on està ingressat. Però escolti, això és que no ell tenia prohibit fer campanya, o és que simplement ha estat una represàlia que se li ha fet perquè sí?
Jo entenc que ells van demanar que els deixessin sortir per fer campanya, i com que els molesta, com que els fa por que les seves idees tirin endavant, doncs l'han castigat.
Déu-n'hi-do. Senyor Roquer, també li preguntem a totes les persones amb les que anem entrevistant aquests dies, expliqui'm, parli'm de propostes concretes per les comarques de Girona que porti vostè en el seu programa de Junts per Catalunya.
Sí, a veure, és impossible dissociar Girona de Catalunya pel que fa a moltes propostes, no? Una proposta de les que portem en el nostre programa, que a mi em fa especial il·lusió, és un programa en l'àmbit de l'educació per reforçar les vocacions científiques, tecnològiques i matemàtiques en els nostres estudiants. Només un 20% dels nostres estudiants estudien carreres tecnològiques, i moltes empreses de Girona que visitem ens diuen com a principal problema que tenen la falta d'enginyers. Aquest és un punt que portem en el nostre programa, que a mi em fa especial il·lusió i que el trobo especialment interessant. Com no? Parlàveu mentre us estava escoltant abans d'entrar, estàveu parlant del Trueta. Necessàriament la Generalitat, a més d'arreglar el Trueta, la Generalitat s'acaba de gastar 10 milions arreglant el Trueta, arreglant les urgències i arreglant les urgències de pediatria en el darrer any, plan de fer un nou hospital de referència a comarques gironines. Com no, s'ha de fer la variant de d'Olot pel trànsit que ve del túnel de Bracons i que ha de venir, mira, cap a l'Empordà, no? que ha de circumvalar Olot. Com no, hem de potenciar l'aeroport de Girona, de fet ho estem fent a través de l'AGI, però hem incrementat, hem d'arribar al nombre de viatgers que havia tingut, l'aeroport abans. Havíem arribat a tenir 5 milions de passatgers i ara estem al voltant dels dos.
Dos. Senyor Roquer, al respecte a l'aeroport, deixi'm que li pregunti, com es potencia l'aeroport? Perquè entenc que la fórmula de subvencionar companyies com Ryanair, aquesta fórmula entenc que no tornarà.
Bé, la fórmula de subvencionar companyies és impossible perquè la Unió Europea no permet que es toquin ajudes directes a companyies aèries, eh? Seria un ajut d'estat.
Però aquesta fórmula, directa o indirectament, s'ha fet.
Sí, el que fa l'AGI és compra promoció econòmica, compra màrqueting, compra publicitat de la demarcació. O creiem que la solució a l'aeroport de Girona passaria per un abaratiment de les taxes de l'aeroport que cobren a les companyies aèries, més que no pas amb una diferenciació en l'aeroport de Barcelona, un aeroport que, per cert, està saturat. Un aeroport que hi aterren 3 vols per minut i ja no... Si no passen pel cim del Prat els avions, ja no poden acabar-hi més avions.
Yeah.
Per tant, sí que aquí jo hi veig que hi ha una escletxa. Com no, ha d'estar connectat l'aeroport de Girona amb la línia del PGV i, evidentment, reclamem a l'Estat el desdoblament de la Nacional 2.
Uh-huh. Senyor Roquer, torno a aspectes de campanya més comentats en aquests dies. La campanya electoral va començar amb Marta Rovira d'Esquerra dient que un dels objectius era restituir el govern Puigdemont, i a mesura que han anat passant els dies, ara sentim els dirigents, els representants d'Esquerra, que parlen d'investir l'Oriol Junqueras com a president. I, per tant, sembla que hi ha hagut aquí un canvi de mentalitat. Com en tomen vostès això des de Junts per Catalunya?
Mira, aquestes eleccions són unes eleccions que no són legítimes. Són unes eleccions que les convoca el president del govern espanyol, que pertany a un partit que té el 8% dels suports populars en el Parlament de Catalunya. Nosaltres ens presentem a les eleccions i els partits independentistes es presenten a les eleccions, perquè si hi ha una oportunitat per votar, el que no podem fer nosaltres és no presentar-nos i com estem exigint democràcia, democràcia, democràcia en el govern espanyol. Són les eleccions, però, que no les considerem legítimes. I com que no les considerem legítimes, si obtenim el resultat que desitgem, sembla que el que hauríem de fer és restituir la situació que hi havia abans de la convocatòria d'eleccions.
Però això no hauria passat també per repetir la llista de Junts pel Sí?
Jo crec que sí. Jo crec que és un error no haver repetit la llista de Junts pel Sí, perquè era un moment, com dèiem ara, era un moment transcendental i un moment especial. Jo crec que ficar aquestes eleccions en dinàmica autonòmica és un error. És un error. Aquestes eleccions es havia manifestat que era una cosa estranya, que era una cosa especial, i que era la segona volta de l'1 d'octubre.
Escolti, ho atribueix a les ganes que tenia Esquerra de poder marcar perfil en solitari i accedir a la presidència en solitari, si, vaja, tenint en compte que els resultats li auguraven, les enquestes, millor dit, li auguraven resultats probablement superiors als que pugui tenir ara?
Jo crec que la reflexió que fas és bona. Jo crec que la demoscòpia en aquell moment els va empènyer a prendre aquesta decisió. Sí, senyor. Jo crec que sí, que van anar així les coses, i crec que no havien d'haver anat així. Escolta'm, ja el propi Junqueras està a la presó encara. Mira si és excepcional la cosa. Hi ha mig govern a Brussel·les.
Clar, aquí hi ha dos possibles presidenciables amb possibilitats de guanyar. I un és Oriol Junqueras, l'altre és Carles Puigdemont, que, vaja, un a la presó, deia vostè, i l'altre és a Brussel·les. El president Puigdemont ja ha dit, jo vindré a que m'investeixin, però, clar, s'arrisca que això, no?, quan trepitgi, que quan posi un peu, que posi un peu a Espanya el detinguin. Com es pot fer això?
Jo crec que no sé si l'estat espanyol tindrà la barra de detenir
a un president de la Generalitat acabat d'investir fruit d'unes eleccions acabades de succeir en les que ha tingut. Home,
confio que aquest no sé si tindrà la barra, confio que no sigui un dubte real, perquè vaja, vist el que s'ha vist, jo crec que no hi ha gaires dubtes, no?
Sí, però en qualsevol cas, en el president que ha acabat d'estar investit president, se li ha de deixar exercir les seves atribucions com a president electe. Diria jo, igual que els que estan a la presó, deuen haver de prendre possessió del seu càrrec de diputats i els deuen haver de donar permís. És un dret fonamental d'aquests individus, això, eh?
Ja, sí, sí.
No, sí, a veure, la cosa està com que han fet, han conculcat tants i quants drets, els ha semblat que havien de conculcar, dubtes en podem tenir tants com vulguem, eh?
Clar, jo crec que és una de les coses que la gent es pregunta, no? Escolta, si guanyen Junqueras i pel que sigui té la capacitat de formar una majoria, com s'ho farà per sortir i per ser president si no ha fet ni campanya perquè és a la presó? I el mateix es podria dir de Puigdemont.
Sí, jo entenc que per participar en el ple li han de donar permís per sortir de presó.
Escolta,
una altra cosa és que no sé què hi fan aquests senyors a Estremena, si hi ha presons a Catalunya.
Ja, això és un altre tema.
És un altre tema. Digui.
Senyor Roquer, hi ha una frase de l'Albert Einstein que diu: si vols resultats diferents, no facis sempre el mateix. Per què la gent que viu en aquest país hauria de seguir votant els mateixos si el resultat que ens ha portat la seva acció de govern és l'actual, que no es podria dir que sigui massa bo?
Albert Einstein era una persona molt intel·ligent.
Per això, si això ho hagués dit segons qui, ja no li hagués fet la cita, però vaja, l'Einstein ja té molt crèdit.
Té crèdit aquest home, sí, sobretot si parla de la teoria de la relativitat. Si hagués parlat del govern espanyol, no sé si hagués tingut el mateix crèdit, pobre home. Escolta, jo no sé si totes les... Si tot el que ha succeït a Catalunya és culpa d'aquest govern o és culpa de qui s'enfronta a aquest govern. En qualsevol cas, el que va fer aquest govern és entomar el que li deia la ciutadania, entomar el resultat de les eleccions del 27 de setembre del 2015 i portar-lo a la pràctica. Va escoltar el poble, va fer un referèndum i el resultat d'aquest referèndum ha estat el resultat i l'implementació d'aquest resultat els que no agraden al govern espanyol.
D'acord, però per tant li torno a preguntar, tenint en compte que qui hi ha al davant segueix sent el mateix que hi era fa dos mesos, què ha de canviar ara, què s'ha de fer diferent, perquè el resultat no sigui el mateix?
Sí, ara ella ha posat les condicions del joc, els ha posat aquestes eleccions, ho dèiem abans, les ha convocat el propi Rajoy. Jo crec que deu haver d'acceptar el resultat d'aquestes eleccions. I després, jo diria, al meu entendre, nosaltres hem de tenir la independència com a objectiu sempre. La independència és el nostre objectiu de qualsevol tria política que fem. El nostre objectiu ha de ser la independència. Però potser hem de refredar el tempo. És a dir, nosaltres que no siguem els que ens fiquem els terminis. Fixi's que en l'última legislatura nosaltres anàvem marcant quan diríem quina és la pregunta, quan diríem quan és el referèndum, quan aplicaríem les resultats del referèndum després del referèndum. Quan aprovaríem la llei de transitorietat abans del referèndum, després... Nosaltres ens anàvem ficant aquests terminis. Jo crec que hi hem perdut amb això, amb aquest passar pàgina tan de pressa, amb aquest tenim pressa...
Està constipat, eh?
No ens ha ajudat. Jo crec que hem de ficar un pèl de relax en tot això.
Crec que és el que hem de
canviar nosaltres.
Escolti, i aquest govern, si tal i com apunten les enquestes, aquest govern s'ha de conformar amb el suport de la CUP, que ja ha dit que res de relaxar el tempo, què passarà?
Jo pressuposo que entre Esquerra i Junts per Catalunya tindran més diputats que la CUP, i jo crec que la CUP haurà d'entendre això també.
Senyor Ferran Roquer, gràcies per atendre'ns la trucada. Escolti, el sento encostipat, eh?
Bueno, mira, em penso que porto un constipat, i parlant molt des de fa un mes. Vull dir que sí, sí, pot ser, pot ser.
Ja deu, ja deu tenir ganes que sigui dijous.
Sí, exacte.
Dijous al vespre.
Sí, quan era profe em passava sovint això, que me quedava sense veu.
Molt bé. Senyor Ferran Roquer, número 8 de la llista Junts per Catalunya a la demarcació de Girona, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Bon dia i sort. Adéu. 8:45 del matí.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Tenim més notícies per explicar-vos més enllà de l'àmbit electoral. Han començat les obres arqueològiques a l'entorn del monestir de Sant Feliu. En les zones on es treballarà, previsiblement s'hi situarà el futur museu Carmen Thyssen. La crònica és d'en Pedro Ruiz.
Han començat els treballs d'investigació arqueològica al voltant del monestir de Sant Feliu de Guíxols. En concret, s'estan realitzant a la plaça Badia, on previsiblement se situarà el nou museu Carmen Thyssen. La inclusió d'aquest espai implica una reforma i adequació del monestir per acollir la col·lecció de quadres artístics de Carmen Thyssen. Fa un temps es van identificar restes de l'època medieval i moderna, també de la romana, a la part frontal d'aquest edifici històric. Ara es fa l'actuació a la part del darrere i, si hi hagués alguna troballa, el consistori de Sant Feliu de Guíxols estudiarà la possibilitat de fer algun reajustament per tal d'integrar les hipotètiques restes. Josep Savalls, regidor d'Urbanisme Ganxó, ha avançat en declaracions a Ràdio Capital el cost del projecte i on s'actuarà.
El cost d'aquesta intervenció és de 95.200 euros més IVA i les actuacions es fan a tot el que és la part que no està edificada de la part del darrere del monestir i també una part dels jardins que es van adquirir el passat any 2016.
D'altra banda, s'estima que les excavacions tindran una durada aproximada de 5 mesos.
I més històries, saltem a Palafrugell. Perquè ahir el Teatre Municipal va acollir l'acte de presentació del llibre Crònica d'un any 2017 i el lliurament dels Premis Preix Fregit i Palafrugellenc de l'any, Marc Clapés.
El llibre Crònica d'un any recull les principals informacions que han estat notícia a la població els darrers 12 mesos. Ha estat presentat pel periodista i escriptor Rafael Nadal. El Premi Peix Fregit a una trajectòria l'ha recollit el Club Hoquei Palafrugell i els guardons Palafrugellenc de l'any han estat lliurats a David Aupí, Xema Villalobos, Festux, Josep Maria Mora, Sergi Pérez, Enric Iglesias, Anna Grimal, Sílvia Pedret, Rita Valero, Xavi García, Lluís Solano i Àlex Cebollero. En quant també cal destacar que hi havia dues mencions especials que eren per l'Escola de Música de Palafrugell i el Col·legi Prats de la Carrera. Tots dos han celebrat 50 anys d'història aquest 2017.
Doncs, per cert, bé, ara en el seu dia vam dedicar-li una portada, però una altra felicitació a tots els premiats, especialment a la nostra companya Sílvia Pedret. Són 8:45, expliquem també que més de 600 persones han visitat aquest diumenge el dia de la seva estrena al Pessebre Vivent de Castell d'Aro, Dani.
Recordeu, el Pessebre Vivent de Castell d'Aro arriba aquest any a la 59a edició. Es va començar a escenificar el 1959. Ara, d'ara en endavant, es representarà el 23, el 25, el 26 i el 30 de desembre i l'1 i el 6 de gener. És a les 7 del vespre en una única sessió. L'esdeveniment és una iniciativa de l'Associació del Pessebre Vivent de Castell d'Aro i s'estén pel nucli històric de la vila i la vall de la Coma. Hi participen més de 400 figurants, veïns i amics del municipi que representen 52 quadres que formen l'escenificació nadalenca en un recorregut d'un quilòmetre i mig. L'entrada general té un cost de 5 euros i la de nen 3 euros.
I anem a la crònica de successos perquè tenim coses per explicar-vos també en aquesta matèria. Aquest dissabte, els bombers han hagut de treballar per apagar un incendi que ha afectat 1.000 metres de sotabosc a Fonteta.
S'hi van desplaçar 4 dotacions de bombers. Els serveis d'emergències hi van estar treballant durant mitja hora al voltant de les 2 del migdia.
I la carretera G653, que uneix Regencós amb Begur, va estar tallada, la van haver de tallar aquest passat dissabte a la tarda, Marc.
Ha estat a l'altura del quilòmetre 2 per un xoc frontal entre dos vehicles. S'hi van desplaçar 2 cotxes de Mossos d'Esquadra, un camió de bombers i una grua. L'ambulància va traslladar un dels ferits, que era veí de Begur.
I també en format més breu, 2 persones han quedat ferides lleus aquest cap de setmana en un accident laboral.
Ha estat a una cooperativa d'Ullà, al quilòmetre 2 de la carretera de Torroella. No se sap com ha passat, però sí que sabem que ha estat mentre manipulaven un transformador de la llum.
Gràcies, Dani. Són 2:45 de 9 del matí. I tornem a Begur. Deia, tornem a Begur, perquè han modificat la seva entrada al poble amb un nou arbrat i una zona de vegetació a la zona lateral del pàrquing de la Vinya, que és justament al costat de la carretera principal d'arribada al poble.
S'han plantat alzines i una trentena de balandres. S'han substituït les acàcies que hi havia per una qüestió de seguretat, ja que algunes d'elles estaven mortes. El regidor d'obres, Francesc Pilsà, assegura que es dona una imatge més decent a l'entrada del municipi. També s'ha reforçat la zona amb un mur de pedra tot el perímetre i el govern ha decidit acabar de millorar aquest espai allargant la vorera tot aquest tram fins a arribar a la parada dels autocars.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell 2 homes com a presumptes autors de 6 delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà, també per Extra FM Costa Brava i per Ràdio Bisbal. I avui estem d'enhorabona, tot i que hi ha una persona que està més encara d'enhorabona. Nosaltres hi estem perquè tenim la sort de tenir-la entre els nostres col·laboradors. I ella està d'enhorabona perquè aquest dissabte va presentar llibre. Estem parlant de la Sabel Gámez, a la que saludem ara mateix. Sabel, bon dia.
Bon dia, Miquel. Bon dia a tothom.
Dèiem, Sabel, el dissabte vas presentar llibre a Sant Feliu de Guíxols. El llibre es diu Des de dins i és la teva primera publicació literària.
Sí, és la primera de moltes, espero, i a més és la primera d'una trilogia que porta el mateix nom, Des de dins. Estic molt contenta, molt il·lusionada, molt enfortida i sobretot molt agraïda a la gent que em va acompanyar, que quasi van ser 100 persones.
Sí, uau, vam veure a través de les xarxes un centenar de persones llargues. Escolta, és el primer llibre que fas, a més, em consta, perquè ho hem parlat més d'una vegada, em consta que és un llibre en el que hi has posat moltíssim esforç, moltíssimes ganes, perquè fins ara tu no eres escriptora.
No, jo me defineixo com una contadora d'històries. Vull dir, sempre m'ha agradat escriure, però escriure pels altres, o sigui, fa ben poc, a través de les xarxes, a través de vosaltres, amb altres col·laboradors. Sempre havia escrit per mi. El que passa que fa un any i mig vaig sentir la necessitat de fer aquest llibre, aquesta trilogia, perquè veia que era necessari que veiés la llum per explicar el que és tan difícil per tots, que són els sentiments, que encara que són necessaris i que tots els tenim, la gent no sap expressar-ho. I a part de tot són històries, el que sempre dic, no?, de dones valentes i històries reals, no?
Escolta, la descripció d'aquest llibre és la realitat de 5 dones des de la perspectiva d'una de sola. Què vol dir això?
Això vol dir que són històries que em van arribar a mi a través d'amigues, de conegudes, I bueno, amb la meva pròpia, la meva experiència pròpia, vaig fer un pack i vaig fer-les viure per una sola persona, per un sol personatge, que és la Carlota. Tot el que explico és biogràfic. Això vol dir bueno, que ha passat exactament així. El que passa és que, clar, evidentment, la Carlota és la que ho viu. O sigui, no vaig posar les cinc dones i et dic que una d'elles sóc jo.
Una d'elles ets tu. Escolta, i les altres quatre s'han llegit el llibre i s'hi veuen retratades?
Sí, bueno, evidentment jo abans de publicar-ho i abans de tirar endavant el projecte, o sigui, són coses molt íntimes, evidentment he canviat noms, he canviat jocs, o sigui, he canviat moltes coses perquè tampoc vull ferir la sensibilitat de ningú. I vaig parlar amb elles, els hi va semblar perfecte, estan molt il·lusionades perquè elles mateixes, o sigui, m'han explicat i m'han dit que tampoc ho haurien pogut explicar com jo ho he explicat i ho he transmet, no? O sigui, això me sento molt contenta, molt contenta.
Home, estàs fent aquí, estàs generant aquí una expectativa interessant, al voltant del llibre.
Pues sí, o sigui, és que ja et dic, o sigui, com tu dius, he posat molta il·lusió, però és que he posat l'ànima. O sigui, jo sóc una persona que tot el que faig poso l'ànima, el carinyo, la il·lusió, i bueno, el que sempre dic, gràcies a que tinc un equip fantàstic que m'ha recolzat des d'un començament, que és un fotògraf excepcional, que és en Xavi Costa. I després un càmera que, bueno, que mal menjar viu, que és
l'Agustí, que també és amic d'aquesta casa, l'Agustí, per cert.
Sí, sí, ho sé. Tots dos han cregut des d'un començament al meu projecte, perquè ja et dic, no només és un llibre, no només és una trilogia, per mi és una manera de viure. De fet, des de dentro és una plana de Facebook en la que comparteixo coses del llibre, i a part hi ha un grup que s'ha fet, que no l'he fet jo, que es diu Des de Dentro by Isabel Gámez, que ja penso coses del llibre i reflexions personals, que les publico cada dia, Les publico cada dia, amb fotos, bueno, perquè tot sóc jo, o sigui... Chica para todo.
Sí, bueno, això és molt filosofia actual. Estem obligats a ser una mica navalles suïsses. Sabel, el primer llibre que es diu Des de Dentro, el segon es diu En las entrañas i el tercer es diu Mariposas. Aquest primer ja ha sortit, ja mateixa tu l'has fet ja directament en català i en castellà. Com és això?
Sí, jo el vaig escriure en català. Jo sóc bilingüe, m'és igual parlar en castellà que en català, però a vegades me surt en català i a vegades en castellà. Aquest me va sortir en català, potser perquè les persones implicades parlo amb elles en català. El vaig acabar d'escriure en català, i el que vaig dir ahir, no? I he dit diverses vegades, en català no ens enganyem, o sigui, som molts, però estem limitats, o sigui, que no ho podria llegir tothom. Llavors vaig decidir traduir-ho. Va ser molt difícil, per mi el més difícil que he fet, perquè tothom me deia que era impossible, jo no m'ho creia, perquè deia, ostres, si ho he escrit jo, jo sóc la primera que podria fer-ho millor, no? Però ha estat molt difícil, perquè no és el mateix, i sobretot definir sentiments, no? I al final, doncs, bueno, com jo sóc molt tossuda i sempre tot el que em proposo ho tiro fins endavant, fins al final, llavors al final Des de Dentro ha vist la llum també, i a més que la meva idea era treure'ls tots dos alhora, i els he tret tots dos alhora.
Sí, Déu-n'hi-do, escolta, els has tret, i si algú que ens estigui escoltant té ganes de comprar-lo, com ho pot fer, on ha d'anar? Perquè a més a més també t'has currat la distribució.
Sí, perquè a veure, no ens enganyem, la cultura està molt valorada, però no hi ha ajuts. I llavors, pues, en un principi m'ho va agafar una agent literària, que no diré noms, i em va oferir un contracte amb una editorial que en principi semblava perfecta, perquè, ostres, jo em vaig quedar que no havia escrit mai una novel·la per als altres, i que ja d'entrada vulguin fer 5.000 de cada, dius, ostres, Això és que volen potencial.
Són molts exemplars, 5.000 de cada,
clar, clar,
de cada
clar.
Llengua.
I llavors vaig dir, ostres, que bé, però a l'hora de signar el contracte em vaig quedar parada perquè, bueno, jo no ho he fet per guanyar diners, evidentment, no? Però tampoc perquè m'aprenguin el pèl. Llavors, ho diré aquí, em donaven 500 euros per 5.000 exemplars. I vaig dir, mira, tu, a fer autoedició, no? I és el que vaig fer, vaig mirar a veure quina era l'editorial d'autoedició més important d'Espanya, Círculo Rojo, em vaig contactar amb ells i, bueno, a través d'aquesta autoedició, que, bueno, ha col·laborat molta gent perquè tiri endavant, sobretot la gent que m'estima, que els estigui, bueno, super agraïda, perquè ho hagués fet igual, no? Però hagués trigat potser una mica més perquè no ens enganyem, això és bastant car fer, no? I si vols fer bé, mare, que he tingut el meu equip, que sempre ho dic, que l'Agustí i en Xavi han col·laborat desinteressadament i ho estan fent encara, eh? Perquè això no s'ha acabat. Llavors, doncs, bueno, vaig fer un web, que tinc el web desdedentro.es, es pot comprar a través d'aquest web, a través de PayPal, després en llibreries que estan allà i bueno, les iré posant a mesura que vagi distribuint, a través de l'Amazon, a través de l'FNAC, a través del Corte Inglés i a través de Casa del Libro. Totes aquestes plataformes, o sigui, és el que vaig dir ahir, estic molt orgullosa perquè no t'agafen el llibre perquè sí, no agafen qualsevol cosa. I això vol dir que han cregut amb aquest projecte. I a Girona els hi estaré eternament agraïda perquè només entrar a la llibreria Geli em van acollir com si, bueno, em coneguessin de tota la vida. Les voltes ho tenen en català. Palafrugell, la llibreria Mediterrània, que en farem properament una presentació passades festes, que m'ho van proposar, igual que la Geli. A Palamós està la Gavina i a Can Romero. Després a Platja d'Aro està Per d'Aro. A Sant Feliu té la Guineu. I a Girona jo crec que, bueno, també ho vaig dir ahir, no? Amb tot el que hi ha i com es pot comprar, ja no aniré a cap puesto més, no? Si no em truquen. Llavors ara m'ha quedat a Tarragona, que aniré la setmana que ve, Lleida i, bueno, la gran Barcelona, no? Que no pots anar així com a... Com aquí, no? Que per això jo sóc nascuda a Barcelona, però sóc guixolenca d'adopció i empordanesa per devoció.
Tens molt clara aquesta definició, eh? Nascuda a Barcelona, empordanesa d'adopció i guixolenca de... Com has dit això?
No, he dit guixolenca d'adopció i
empordanesa per devoció, ara.
Sí. O sigui, el millor del món, que em perdonin la resta, és la Costa Brava i l'Empordà. O sigui, l'Alt Empordà i el Baix Empordà és el meu paradís, jo sí, sempre sí. Ho dic, a més el llibre...
Home, això ens queda clar quan vagin els comentaris que ens envies, que fan referència al territori i al paisatge del territori.
És molt especial i s'ha de fer saber al món, de fet ho faig saber a través de les xarxes. Jo sempre parlo de l'Empordà, parlo de la Costa Brava i parlo del meu Sant Feliu. És el meu paradís i, bueno, l'estic donant a conèixer al món sencer, perquè les xarxes no només tinc gent d'Espanya, sinó de tot el món que em pregunten, ostres, i això em para? Però hi ha molta gent que ho sap, no? I jo pensava que era conegut arreu del món, no? Però es veu que no. O sigui, Nova York, Dubai, a Latinoamèrica em pregunten, què és això de l'Empordà, no? El Empordà, d'on està?
Clar. Home, sí, jo crec que dista encara que tot el món ens conegui, i de fet jo crec que ja està bé, perquè si no vaja, la pressió demogràfica que tindríem aquí seria una brutalitat, però sí.
No, ja, però que jo penso que com jo ho dic de veritat, jo sóc una persona que seria molt, molt dolenta com a venedora, perquè no podria vendre una cosa que no m'agrada o que no sento, i llavors, bueno, jo porto amb vena la Empordà. Sí, Sabel, sempre ho dic.
Sabel Gàmez, no tenim massa temps per més perquè se'ns tira el temps a sobre. Coses de la política que... Escolta, mira, saps que estava pensant fa un moment. Agraïm enormement que apareguin petites bombolles d'oxigen que ens permetin parlar d'altres coses que no sigui de l'actualitat política i parlar de la presentació d'un llibre. és fantàstic, si a més és d'una col·laboradora nostra encara ens agrada més, i si, vaja, i si és d'algú que ho explica amb aquest carinyo per la terra, doncs encara ens agrada més.
Moltes gràcies, Miquel.
Sabeu, que vagi,
gràcies a tots.
Que vagi molt bé, i recordem una vegada més a la gent que ens estigui escoltant, el primer llibre d'aquesta trilogia es diu Des de Dentro o Des de Dins, podeu comprar l'edició en català o l'edició en català o en castellà, o ja podeu comprar les dues, que segur que teniu gent del vostre entorn que parla en català i en castellà, i vaja, consulteu, si voleu, consulteu els punts on el podeu trobar al web desdedentro.es. Sabeu, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu.
Igualment.
Bon dia.
Adéu, bon dia.
Doncs aquesta és la música que obre la pàgina cultural, per bé que fa un moment acabem de parlar d'un llibre, de la Sàbel Gámez, de la nostra col·laboradora, i precisament els dilluns seguim parlant de llibres, i com cada dilluns ho fem amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Teresa, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com anem?
Molt bé, a punt de començar la setmana.
A punt de començar la setmana i a punt d'obrir. Avui hem d'anar fletxats, sí, perquè no tenim pràcticament gens de temps. Escolta,
escombrar del carrer em trobeu ja.
Vinga, quin llibre hem de parlar, de recomanar aquesta setmana?
Us aconsellaré un llibre que és fantàstic tenir en el moment adequat i que crec que a vegades quan es compra no és tard, però ja s'ha perdut molt de temps. Es tracta d'un llibre que ajuda en l'educació de nens des dels 4, 5 anys fins als 12, l'edat difícil, i és d'una autora sociòloga i educadora i mediadora que es diu Alba Castellví Miquel. Aquesta dona, a partir de la seva experiència fent de mediadora fins i tot en ajuntaments, amb entitats comunitàries i en diferents conflictes, s'ha especialitzat en ajudar pares a poder, sobretot, reforçar, diguem, l'autoestima dels fills, o a poder trobar amb nens que ja tinguin un caràcter una mica complicat, doncs, les respostes. Mm-hmm. Ella dona... té dos llibres, un dedicat totalment als adults, que es diu Educar sense cridar, llibre publicat a Angle Editorial, i últimament ha tret un llibre de contes, Estrella Polar, que es diu Un cistell de cireres, set contes petits per fer-nos grans, en el qual, a partir d'un conte i una mostra, per exemple, doncs, una nena que a l'escola es dona compte que ella no és la millor en res, que una amiga salta millor, que un nen fa les mates millor, que un altre toca més bé la flauta, i ella es troba que això no arriba a el que arriben els seus companys, doncs ella, a partir d'aquí, fa la reflexió, ajuda els pares a fer la reflexió i la resposta a partir de tot això. Si vulgueu, res, un moment, les claus que ella diu, sí, a partir d'un conte com aquest, diu: la important no és el punt on ens trobem, sinó el camí que estem fent. Cal comparar-se amb un mateix i no pas amb els altres. És important saber valorar allò que tenim de valuós, la capacitat de buscar recursos per aconseguir objectius. Uh-huh. I de vegades, sobretot els pares, cal prendre's temps per reflexionar sobre els dubtes que ens plantegen els fills, no respondre immediatament, no correspondre al primer que et surt per treure't aquell problema de sobre, sinó dir: mira, en parlarem d'aquí dos dies, deixem-ho pensar. I llavors que aquesta resposta sigui una resposta mesurada i, bueno, i que ajudi a créixer en el fill i a treure-li aquests dubtes que el porten, doncs, a estar moix o estar preocupat. Com aquest, fins a set contes en aquest llibre que va pensat, doncs, perquè els pares l'expliquin també, perquè ja es pot començar amb 5 o 6 anys, tot i que ells a aquesta edat no ho llegiran sols. No és un conte perquè els nens ho llegeixin sols, eh? És,
Per llegir-los, sí, per, exacte, per acompanyar-los.
Sí, ella traduïa, diguem, el llibre que ja per adults, el va educar sense cridar, és molt interessant, i després ha trobat aquest recurs poder més immediat perquè ja directament amb el fill puguis treballar aquests temes, en aquest cas, en aquesta situació, 7 casos de nens amb problemàtica, eh? La ràbia, la por, l'autoestima, la vergonya... En fi, tots aquests temes tan importants que sovint contestem potser amb una bajanada. Al mig del supermercat el fill t'està dient ai, mare, no sé què, m'ha pagat, i ja. Tu contestes, bueno, ja, i te'l treus de sobre, no? Allò, ja en pagarem i no en pagarem més, doncs allò va fent feix.
Recordem el títol i l'autora, perdó.
L'autora, que la trobareu ràpidament a les xarxes, eh? Alba Castellví, també baixa, Miquel, un llibre que és Educar sense cridar, dirigit als adults directament, de l'editorial Angla, i és sobre la taula de les llibreries, perquè és una novetat d'ara, per tant, tots crec que el tenim, Un cistell de cireres, 7 contes petits per fer-nos grans.
Perfecte, 7 contes petits per fer-nos grans. Teresa Calabús, gràcies, i ja fins l'any que ve, que aquesta setmana és l'última abans de vacances.
Molt bé, vinga, bones festes.
Bones festes per tu també, que vagi molt bé. Una abraçada, Teresa.
Adéu.
I no deixem l'àmbit de les recomanacions literàries. Ens està sortint un programa molt literari avui, perquè precisament a les portes del Nadal un altre dels nostres col·laboradors, en Miquel Martín, avui ha decidit fer-nos algunes recomanacions a tenir en compte per aquestes festes.
No se m'acut millor regal que un llibre. Un llibre il·lumina, abriga i acompanya de per vida. Per això, si em permeteu, us proposaré una llista de recomanacions per a aquestes festes. Ja que estem celebrant l'any Bertrana, us convido a llegir els contes de Prudenci Bertrana, que l'editorial L'Ela Geminada ha plegat en un sol volum. Són realment una delícia, sobretot aquells en què l'autor mostra les seves grans habilitats com a observador de la natura i del comportament humà. De la seva filla, l'Aurora Bertrana, ho recomanaria llegir, per exemple, Entre dos silencis, una novel·la dura, colpidora, però d'una gran bellesa. Està ambientada aquesta novel·la en un petit poble francès assolat pel nazisme. És una història sobre l'absurd de la guerra, sobre el perdó i l'oblit, i escrita amb un estil líric i molt contingut. Club Editor acaba de publicar també De foc i de sang, un recull de textos de Víctor Català, que inclou el monòleg La infanticida, diversos contes i també comentaris i entrevistes de l'autora de l'Escala. També són novetat per aquestes dates dos clàssics empordanesos, Gaziel i Josep Pla. A Història de l'Avantguàrdia, Gaziel no només explica les seves peripècies com a director d'un dels diaris més influents del nostre país, sinó que a més ens ofereix vivències i sobretot reflexions plenes de lucidesa que ens ajuden a entendre on som ara mateix. Fer-se totes les il·lusions possibles és potser la gran novetat de l'any. Unes notes fins ara inèdites de Pla que, a més, trenquen molts estereotips sobre el pensament polític de l'autor de Palafrugell. I per acabar, dos llibres de poesia. Per una banda, l'edició crítica de les obres completes de Josep Carner. Carner és un dels pilars de la nostra cultura, un monument literari i lingüístic. I per altra banda, també el testimoni poètic de la Montserrat Abelló, de la qual l'any vinent celebrarem el centenari. Montserrat Abelló, una dona valenta i compromesa que va reunir la seva obra i la seva vida al volum El cor de les paraules.
El comentari de Miquel Martín d'avui, si no heu tingut temps de prendre nota de les seves recomanacions...
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I estem a res, a 2 minuts i poc d'acabar el programa d'avui. Per tant, anem molt, 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 molt per feina amb l'agenda del dia i la farem breu. Amb un ras, continua l'exposada La mostra de pessebres i diorames, Marc.
Una de les cites imprescindibles del Nadal. Els millors pessebristes del territori porten les seves últimes creacions, moltes d'elles fetes expressament per aquesta cita. Els nens i nenes podran, a més, jugar al joc del pessebre. Està obert cada dia de les 11 a la 1 del migdia i de les 5 a les 8 del vespre a la sala polivalent del municipi.
I a les 8 del vespre a la sala de Torroella, presentació del llibre Hem votat, cartells, pancartes, morals i banderes de l'1 d'octubre.
La campanya del referèndum de l'1 d'octubre no hauria estat possible sense l'enginy, l'esforç, l'entusiasme, la il·lusió i la feina de milers i milers de catalans que l'han fet a hores lliures i sense esquivar cap risc, que hi han posat temps, diners i infraestructura. El fotògraf Ernest Costa va decidir voltar per tot el país fotografiant aquest esforç ciutadà. hem votat deixar constància dels cartells, dels murals, de les pintades, de les samarretes, de les pancartes i sobretot de la crida i dels lemes amb què van fer possible el referèndum del dia 1 d'octubre. El llibre inclou textos de Jordi Cuixart, Ernest Benach, Núria de Gispert o Joan Rigol, entre d'altres.
I us ho hem explicat avui, que és dilluns 18 de desembre, tal dia com avui... es produïa l'estrena mundial de Star Wars Episodi 7, El despertar de la força.
La pel·lícula de ciència-ficció va ser dirigida per J.J. Abrams i es va estrenar el 2015, suposant la setena producció de la saga tant cronològicament com externament. Estava protagonitzada per Oscar Isaac, Harrison Ford, Carrie Fisher, Max von Sydow i Mark Hamill. Va arribar a ingressar més de 2.000 milions de dòlars i es va convertir en la tercera pel·lícula més taquillera després de Titanic i Avatar.
No tenim temps per més, però demà hi tornarem a les 8. Moltes gràcies per fer-nos la vostra... M'encanta acabar amb aquesta sinfonia de Star Wars. Deia, moltes gràcies per la vostra confiança. Gràcies a tot l'equip que fa possible el Supermatí de Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, la vostra referència informativa a casa nostra. Que vagi molt bé, bon dilluns.